Són les 11. El 7 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Cien años de soledad és un clàssic que no passa de moda, però aquests dies està una mica més de moda per la sèrie que s'ha estrenat a Netflix. Nosaltres aprofitarem la vinentesa per parlar d'un escriptor català que està molt relacionat amb l'obra de Gabriel García Márquez i que també està d'actualitat. El Premi Nobel el va descriure a Cien años de soledad com el savi català. De seguida parlarem del savi català amb la persona que segurament ha estudiat millor i més profundament tant la seva vida com la seva obra. És dimarts i tenim la visita d'una altra sàvia, la nostra biòloga, l'Anna Ramon. Avui construeix la seva secció sobre la naturalesa a partir de la visita dels tres reis d'Orient. I es fixa, ell és així, en el número 3. I a partir d'aquí entrarem al seu món. Per exemple, em sabríeu dir algun animal que tingui tres potes? I si voleu buscar les 3 o les 5 potes al gat, ja tenim una nova vinyeta del CAP. La trobareu a la nostra pàgina web. Ja sabeu que la millor resposta guanya la vinyeta original. I ja tinc aquí, a la meva esquerra, des de les 10, molt atenta, la nostra oient misteriosa d'avui. No us podem dir qui és, però tenim moltes ganes d'escoltar-la. No patiu, que abans de la mitjanit se sabrà tot. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar l'última hora del dia, ens posem al dia en només 5 minuts. Si no t'has enterat de res del que ha passat avui, tranquils. Sergi Molero, bona nit.
Bona nit.
Dues setmanes abans de tornar a assumir la presidència dels Estats Units, Donald Trump diu que no descarta l'ús de la força per recuperar el control sobre el canal de Panamà o comprar l'illa de Groenlàndia.
El president electe assegura que aquests dos territoris són essencials per a la seguretat nacional del seu país.
No ho puc descartar en el cas de Panamà i Groenlàndia. No ho puc descartar en cap dels dos casos.
Des de Dinamarca, la primera ministra Mette Frederiksen ha rebutjat de ple les aspiracions de Trump sobre Groenlàndia, el dia que el fill del president electe Donald Trump Jr. ha visitat aquest territori autònom del regne danès.
Vull deixar molt clar que, vist amb els ulls del govern danès, Groenlàndia és pel poble groenlandès. És un poble molt orgullós, amb una llengua i una cultura que li són pròpies. I com ja ha afirmat abans el president del govern de Groenlàndia, Mute Gede, Groenlàndia no està en venda.
Trump, per cert, també insisteix a incorporar el Canadà com a nou estat dels Estats Units. En aquest cas, però, descarta l'ús de la força i ho deixa tot a mans de les pressions econòmiques.
La companyia Meta anuncia la fi del seu sistema de verificació de dades a les seves plataformes com Instagram o Facebook als Estats Units.
En un missatge, el seu delegat Mark Zuckerberg fa aquesta aposta argumentant que vol reduir la censura a les xarxes socials i que cal prioritzar la llibertat d'expressió. A la vegada, recomana que hi hagi més contingut polític. El seu anunci d'abandonar la verificació va en la línia del que ja fa temps que ha fet la plataforma X d'Elon Musk. En una entrevista aquí, al Catalunya Nit, la consultora en ciberseguretat Selva Orejón ha dit què pot comportar això.
Quan hi ha una campanya de desprestigi o quan hi ha una situació d'assetjament, és molt complicat el poder aconseguir que s'eliminin aquestes informacions. Doncs si a sobre ara aquella verificació que, diguem, que mínima es podia fer, la donen de baixa, doncs això començarà a ser molt més al Far West del que hem vist fins ara.
Avui ha mort als 96 anys Jean-Marie Le Pen, fundador del Front Nacional Francès, el partit que ha convertit l'extrema dreta en un actor regular en la política del país.
Conegut pel seu discurs antisemita, racista i autoritari, també era el pare de Marine Le Pen, que el 2018 li va prendre les regnes del partit i li va canviar el nom pel de Reagrupament Nacional. En una entrevista també aquí al Catalunya Nit, el politòleg Sami Nahir ha explicat que Le Pen va tenir un paper fonamental en la renaixença de l'extrema dreta europea als anys 80.
Es a partir de él que el movimiento social italiano se ha desarrollado y ha podido, digamos, hablar de temas que eran tabú porque el país había vivido el fascismo bajo Mussolini. Con lo cual, es un hombre que ha tenido una importancia histórica que no hay que subestimar.
Per cert que també avui, en aquest país, a França, han homenatjat les víctimes de l'atemptat jihadista a la revista satírica Charlie Hebdo i a un supermercat jueu en què van morir 17 persones. La defensa de la llibertat d'expressió i la por per l'augment de l'antisemitisme han estat el gran crit en el desè aniversari d'uns atacs que van marcar França.
El terratrèmol de magnitud 6,8 al Tíbet ha deixat almenys 126 morts i 188 ferits. Les tasques dels equips d'emergència s'han centrat en les últimes hores en la recerca de possibles supervivents entre la runa.
A banda dels elevats danys personals, el sisme també ha deixat nombrosos danys materials amb milers de cases destruïdes. El terratrèmol s'ha produït a les 9 del matí, hora local a uns 10 quilòmetres de profunditat, al comtat rural de Tingri, una zona pròxima a Shigatse, una ciutat santa per al budisme tibetà. El sisme s'ha notat al Nepal, a Bhutan i també a l'Índia. La zona més afectada, però, és la porta d'entrada a l'Everest, com ha explicat a aquesta emissora el director de la Casa del Tibet de Barcelona, Tupten Guanxen.
Los catalanes españoles que va a campo base a la Everest, un primer pueblo allá, entonces el Dingri se llama Dingri, y allá afectado más. Y después pequeños pueblos, alrededor 5 o 6 pueblos afectados.
I de l'actualitat internacional, una última hora, Sergi.
Sí, hem parlat fa una estona de Veneçuela i l'Assemblea Nacional d'aquest país de majoria oficialista ha declarat avui persones non grates 9 expresidents llatinoamericans i ha demanat que siguin tractats com una força estrangera que intenta envair el país en cas que pretenguin acompanyar el líder opositor Edmundo González Urrutia en la seva intenció de jurar com a president aquest divendres. En un acord aprovat per unanimitat en aquesta jornada, el Parlament ha vetat els exgovernants Andrés Pastrana, de Colòmbia, Mario Abdo Benítez, del Paraguai, Vicente Fox i Felipe Calderón, de Mèxic, o Mireia Moscoso i Ernesto Pérez Valladares, del Panamà.
I aquí a Catalunya comença la temporada de rebaixes d'hivern amb molt bones previsions del sector que creu que la facturació serà bona.
Els comerciants confien vendre els estocs que els han quedat, que són menys que l'any passat, perquè les vendes durant la campanya de Nadal han anat molt bé. L'afluència de clients es notarà sobretot als centres comercials, com ha explicat el gerent de l'Espai Gironès de Salt, Pau Jordà.
Les rebaixes comencen fortes, 50-60, i això al final és molt positiu per tothom, perquè també contribueix a dinamitzar més l'activitat econòmica i al final beneficia el consumidor de peu, que és qui més bon fruit o bon rèdit en pot treure, perquè amb els mateixos diners pot comprar més.
Doncs ja estem al dia. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
El dia de tot, excepte de tot allò que fa referència a l'actualitat esportiva, que això li deixem al David Obach. Bona nit, David.
Bona nit.
El Barça està a l'espera de la resposta del Consell Superior d'Esports al recurs que ha presentat avui el Club Blaugrana.
Un recurs per aconseguir aquestes mesures cautelars que tant persegueix el Barça i, per tant, que Dani Olmo i Pau Víctor puguin ser inscrits a la Lliga de Futbol Professional. La novetat d'avui és que el Barça ha presentat aquest recurs al CSD, que ara té 4 dies de marge per donar una resposta en aquest sentit. Tots els jugadors queden de moment fora dels plans de Hansi Flick per enfrontar-se ja demà a l'Atlètic Club de Bilbao en el que serà la primera semifinal de la Supercopa que es fa gira a l'Aràbia Saudita. Sí que han viatjat tots dos, però tenen molt complicat que el CSD emeti una resposta abans del partit de demà i que el Barça tingui prou temps, doncs, per inscriure'ls. Vaja, és gairebé impossible. A la roda de premsa prèvia a aquest partit, el davanter del Barça, Rafinha, i a més un dels capitans, doncs ha admès que la situació que es viu amb Olmo i Pau Víctor afecta el vestidor.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí.
A l'Atlètic Club de Bilbao, el davanter Nico Williams es dubta per jugar degut a un cop que té el turmell.
Doncs demà a aquesta hora aquí estarem explicant ja el resultat d'aquest partit.
Sí, perquè juga a les 8 hora de casa nostra, hora catalana, per tant, a les 11. Si és que no hi ha pròrroga i penals, però fins i tot si la tanda no s'allarga, vaja, d'una manera increïble, doncs podrem donar el marcador final, esperem.
Molt bé, veure com anirà. Mentrestant, el Madrid s'enfrontarà dijous al Mallorca a la segona semifinal de la Supercopa amb Vinícius disponible.
I aquesta és l'última hora, Fa una estoneta que hem tingut ja resolució del comitè de competició respecte de la sanció al davanter brasiler del Madrid, que s'ha quedat en dos partits i que només es farà, per tant, efectiva en partits de Lliga. Per tant, Vinícius podrà jugar demà, dijous, volíem dir, aquesta segona semifinal del Madrid contra el Mallorca, i el comitè de competició, atenent l'acte arbitral, ha considerat l'expulsió de Vinícius de divendres passat al camp del València com una acció violenta en el joc, en lloc d'una agressió, que seria molt més greu i que se sanciona amb un mínim de 4 partits, aleshores, a complir independentment de la competició. Com no ha estat així, doncs sanció de 2 partits només a complir amb duels de Lliga.
Molt bé. I no sé si ens podem anticipar alguna cosa més o si tenim resultats aquestes hores d'alguns partits en joc.
Doncs avui un bon grapat, com per exemple el de l'eliminatòria que ha tancat els 16 de final de la Copa de Futbol. Quedava pendent l'Aldenc València. Han guanyat els valencians als alacantins 0-2. El València, l'últim equip que entrarà al bombo del sorteig de vuitens, que es farà demà amb el Barça com a únic representant català. A la Lliga CB de bàsquet, compta nova derrota del Barça a la pista del Girona, que és el CUE de la CB, 91-90. Una victòria que li dona molt d'oxigen al Girona, la seva quarta en total, segona consecutiva, que l'iguala ja amb els equips que se salvarien. El Girona continua CUE, però són 3 equips amb 4 victòries. El Barça, en canvi, 9è fora dels jocs que donarien accés a la Copa. També hem tingut partits a la Copa del Rei masculina de futbol sala, amb classificació del Barça per als quarts de final. Ha guanyat 3-5 a la pista del Xota Navarrés en vuitens, que són a partit únic. En canvi, l'Indústria Santa Coloma, l'altre representant català, ha caigut a casa per la mínima 3-4 davant del Palma, que és el doble campió europeu. L'Indústria és, per tant, eliminat. I el Rally Dakar, un apunt. Avui la notícia del dia en cotxes és la desqualificació d'un dels noms importants, de Sebastián Loeb, que ha patit un accident i, per raons de seguretat, l'organització l'ha hagut de desqualificar perquè el seu cotxe ha quedat força malmès i no podia continuar.
Déu-n'hi-do com de carregada ve l'actualitat esportiva per ser dimarts post-race.
No sí, està... es nota que torna a rodar tot plegat.
Exacte. Moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
12.608 12608 de la sèrie 44.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, diferent.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Un quart de 12. Fa poc temps, fa unes setmanes, que s'ha estrenat a Netflix l'adaptació de 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez. Durant tota la seva vida, ell va rebutjar totes les ofertes que li arribaven, sobretot de Hollywood, per fer una pel·lícula de la seva obra segurament més coneguda, però ara tot això ho porten els seus fills i ja hi ha la sèrie.
José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo.
No importa dónde vayas, nunca vas a poder escapar de tu destino.
En total tindrà 16 capítols, de moment se n'han estrenat 8, els altres 8 encara no tenen data. Hem llegit crítiques de tota mena, diríem que en general els crítics no l'estan deixant gaire bé, s'ha rodat íntegrament a Colòmbia, això per desig explícit dels fills de García Márquez, per tant es pot veure Macondo, aquest poble imaginari on transcorre la història de les 7 generacions de la família Buendía, ja a Netflix. Però avui no volem parlar exactament d'aquesta sèrie, ni tan sols directament de la novel·la de García Márquez, sinó d'un dels seus personatges, el sàvio català. Aquest savi català era Ramon Vinyes, un escriptor de veritat, no pas un personatge de ficció, nascut a Berga l'any 1882, que el 1913 s'estableix a Barranquilla, a la costa caribenya de Colòmbia, i allà hi obre una llibreria.
La corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene porro duda.
I aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio tinc a la meva dreta el Jordi Lladó, que és segurament l'especialista més profund que hi ha tant en la vida com en l'obra d'aquest savi català, de Ramon Vinyes. Jordi Lladó, benvingut al Catalunya Nit.
Gràcies per convidar-me, moltes gràcies.
Tu ja vas començar amb una tesi doctoral sobre Ramon Vinyes, sí. I el teatre.
Sí.
I després moltes altres coses que ara en parlarem, però què et va portar tu a Ramon Vinyes?
Una certa curiositat, el fet que jo soc de Balsareny, de Vora Berga, i tenia amistats a Berga, i estava acabant, el vaig descobrir quan estava acabant els estudis de doctorat a la UAB, i aleshores em va fer curiositat conèixer, i vaig anar a Berga i vaig contactar amb tota la gent que l'havia estudiat, com en Jaume Uqui Camproví, de Sions de l'Albí, com el doctor Jacques Gilard, i sobretot ells també em van obrir les portes per Josep Vinyes, pel germà de l'escriptor, que va guardar tots els documents i tota la tinta violeta que després dirà García Márquez.
Exacte.
Amb molt de fervor i professionalitat, diria jo. Per tant, a partir d'aquí, doncs, tot va seguir.
Molt
va
bé.
Seguir un riu.
Tu ara deies això de la tinta violeta. Aquí damunt la taula tinc uns quants llibres. D'entrada, 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez. Escoltem com descriu ell mateix el sàvio català.
A la muerte de Fernanda, había sacado el penúltimo pescadito y había ido a la librería del sabio catalán en busca de los libros que le hacían falta. Y entró acezando en el abigarrado y sombrío local, donde apenas había espacio para moverse. Más que una librería, aquella parecía un basurero de libros usados, puestos en desorden en los estantos mellados por el comején, en los rincones amelazados de telaraña y aún en los espacios que debieron destinarse a los pasadizos. En una larga mesa también agobiada de mamotretos, el propietario escribía una prosa incansable, con una caligrafía morada, un poco delirante, y en hojas sueltas de cuaderno escolar. Tenía una hermosa cabellera plateada que se le adelantaba en la frente como el penacho de una cacatúa, y sus ojos azules, vivos y estrechos, revelaban la mansedumbre del hombre que ha leído todos los libros. Estaba en calzoncillos, empapado de sudor, y no desatendió la escritura para ver quién había llegado. Aureliano no tuvo dificultad para rescatar de aquel desorden de fábula los 5 libros que buscaba, pues estaban en el lugar exacto que le indicó Melquíades. Sin decir una palabra, se los entregó junto con el pescadito de oro al sabio catalán, y este los examinó, y sus párpados se contrajeron como dos almejas. «Debes estar loco», dijo en su lengua, alzándose de hombros, y le devolvió a Aureliano los 5 libros y el pescadito. «Llévatelo», dijo en castellano. El último hombre que leyó esos libros debió ser Isaac el Ciego. Así que piensa bien lo que haces.
Una descripció preciosa, però la pregunta és, s'ajusta a la realitat?
A la realitat profunda sí, la realitat exacta no, perquè la llibreria no existia. Però era un mite fet vida. Vinyes va obrir aquesta llibreria a un altre català, en Xavier Oqué, l'any 15... i l'any 23 es va cremar. Però com que Vinyes era un personatge mític dins de la Barranquilla cultural, quan García Márquez va allà, que és el 49, de fet es van tractar poc temps, però aleshores la memòria de la llibreria era present i aleshores van manllevar el fet de que hagués existit per la introduïs dins de la novel·la. De la mateixa manera, aquesta expressió «el hombre que ha leído todos los libros» tampoc és original de García Márquez. Ell també l'agafa d'un periodista que l'any 18, és a dir, hem d'anar molt enrere, periodista de Bogotà, diu «allà en Barranquilla hay un grupo que hace muchas cosas y hace una revista Voces, y ahí está don Ramón Vinyes, que ha leído todos los libros». Per tant, aquesta meravellosa barreja de realitat i fantasia, que és la substància de García Márquez, l'aplica també a Vinyes.
I quan diu «debe estar loco» en su lengua, això deuria ser «deu estar boig».
Segurament. És divertit perquè les poques paraules que transcriu en català García Márquez sobre Vinyes són renecs. L'única paraula catalana que hi ha 100 anys de soledat és collons, i després amb les memòries també una altra expressió similar. Però bé, això és anecdòtic. Aquí l'important és que si García Márquez ha declarat que va venir a viure a Barcelona, dintre de l'estat espanyol, perquè era la ciutat de Ramon Vinyes, el país de Ramon Vinyes, que era la persona que més l'havia influït en els seus inicis literaris, i això és l'important, més enllà d'aquesta anècdota del català, no?
Com marxa Ramon Vinyes cap a Barranquilla, i si és veritat que acaba sent aquesta personalitat dintre el món de la cultura d'aquell entorn llatinoamericà?
I tant, ell va anar l'any 13, el primer any va estar a Ciénaga, però el 14 ja s'estableix a Barranquilla, amb la idea d'abandonar la literatura catalana, per la qual se sentia defraudat de la poca recepció que havia tingut. Però allà, al cap d'un temps, comença a conèixer els lletraferits, funda la llibreria amb en Xavier Oqué, un altre català, ja he dit, i allà es forma una tertúlia i que es crea una revista on estableix una xarxa de contactes amb tot Llatinoamèrica, amb Catalunya, per exemple, es cartejava amb Eugeni d'Ors, llegia les revistes franceses, crea una revista divulgadora de la cultura europea. Per tant, és un home que ocupa un lloc important en la literatura colombiana, i encara ara hi ha un gran ressò, no? El Museu d'Història del Carib Literari surt. Ramon Vinyes és un escriptor colombià més. No és un escriptor de ficció, perquè ell reserva, és fidel sempre al català per la seva poesia, pel teatre, per les narracions, però utilitza el castellà com a eina de periodisme cultural, podríem dir, i amb una efectivitat que amb el temps s'ha reconegut.
Aquest sobrenom del savi català que li posa Gabriel García Márquez, aquesta idea que ho havia llegit tot sí que la tenia? És a dir, és això el que li crida tant l'atenció a Gabriel García Márquez, o què és?
Sí, bé, el Gilard va dir que... Gilard, no recordo exactament si ell va parlar de bulímia lectora per part de Vinyes, era un gran lector. Recordo que un moment a París, amb aquell, com en diuen allò, les bouquins, no? Els llibres aquells que hi ha vora el Sena, quan ell està a l'exili, perquè Vinyes en aquell moment pateix l'exili, i veu els llibres, diu «el meu vici de sempre». S'ajustava a la realitat, era un gran lector, un lector molt afinat, i li va llegir a García Márquez, va donar un cop d'ull prou substanciós per fer el manuscrit de la primera novel·la de García Márquez, que es deia La casa, després es deia L'hojarasca, i li va donar 2 consells. El primer, que ajustés bé a la qüestió dels temps. Diu, tu explica que abocant, i la va encertar, perquè aquesta, això és 100 anys de soledat, una vocació constant d'un mite. I el segon té a veure amb Macondo, amb el nom, perquè en el manuscrit la ciutat que sortia era Barranquilla, la ciutat real, i va dir, no le ponga, parlant de vostè, no le ponga Barranquilla, diu, perquè hay que dejar un margen, un espacio a la imaginación del lector. I aquesta barreja de realitat i imaginació que Viñas ja feia en la seva literatura, la transmet molt bé García Márquez. Aquest navegar sempre entre el rigor i el somni, entre la realitat i la fantasia.
O sigui, que va acabar influint directament en Gabriel García Márquez. Com sí. Era Ramon Viñas com a autor ell mateix? Ja no només com a lector, sinó què en destacaries?
Ja és un autor que abasta molts camps, de jove Berga i a la Barcelona modernista. És més aviat poeta, comença ja a fer les seves tentatives en teatre, un poeta extrem, un poeta, un esteta, un poeta esteticista, sensorial, molt creatiu. Després, als anys 20 i 30, es dedica més aviat al teatre i amb unes obres que creen polèmica, a més, i s'enfronta a Josep Maria de Sagarra, hi ha fins i tot un cert boicot de Sagarra a Viñas, bé, és tota una
polèmica
història.
Polèmica per què?
Perquè, bé, hi ha una obra de Ramon Viñas, Llegenda de Boires, que va acabar doncs, amb un gran boicot per part de Sagarra i els seus escolans, diguem, no? I a partir d'aquest boicot, Viñas contesta, Viñas és un gran lector, llegeix a Brecht, llegeix els autors moderns d'aquella època, i du a terme un teatre més revulsiu, més expressionista, i bé, fa ara 12 anys vam poder veure finalment una estrena de Viñas al Nacional, Vall de Titelles, que és una obra que alguns diuen que inspirada en Berga, però és una obra realment que, per cert, va influir també en un conte de García Márquez, perquè a Vall de Titelles hi ha... La figura central és un jove mal, és una espècie d'àngel desmemoriat que aterra en un bordell. I aquesta figura, l'àngel, que allà en aquell bordell d'una ciutat petita es crea un autèntic escàndol, però hi ha un aprofitament, tothom se'n vol aprofitar del fenomen de l'àngel, gairebé com un fenomen publicitari, i aquest àngel... el va reaprofitar García Márquez perquè algunes obres de Viñas corrien pels seus deixebles allà en un conte que es diu un hombre muy viejo con alas de gallinazo, on surt un àngel, no és un àngel, és un senyor molt gran amb ales de gavina, que es converteix en una atracció de circ. Per tant, aquí hi ha un diàleg literari, potser més anecdòtic en aquest cas, però real. És a dir, la literatura de Viñas ja prefigura, en certa manera, el realisme màgic. I vaig al que feia l'exili. L'exili, Viñas, veig que tens els llibres a la mà.
Sí, aquí tinc dos llibres de contes editats per Bruguera, hi ha molt ballets, A la boca dels núvols i Entre sambes i bananes, sí. Que són divertidíssims.
Els recordo, aquests llibres, quan estudiava Filologia Catalana de Central i aquestes edicions, perquè llavors sortien de segona mà, aquelles llibreries de l'època, de segona mà, i que van ser un autèntic un revulsiu per molta gent que a Viñas el desconeixia perquè estava en un racó de les històries del teatre. I per tant, les narracions... Tu em preguntaves abans, no? Què destacaries? Doncs algunes obres de teatre, algunes són especialment bones, com la que hem dit, i els contes que els va escriure dirigits a la diàspora, és a dir, a l'exili de Mèxic, sobretot, on van sortir publicats el primer recull, A la boca dels núvols, hi ha un volum fet a Mèxic, són potser relativament pel poc que es va dedicar a la narrativa, són d'una qualitat molt alta i ja prefiguren aquest realisme màgic. De fet, l'editorial d'Albí, fundada per Jaume Huc, es diu així perquè l'Albí és un dels contes destacats del relat, i encara que està ubicat a Berga, perquè té moltes referències berguedanes, hi ha molts elements que que es veu que es transmeten el que serà aquest fenomen de Llatinoamèrica.
I ja que anomenes l'editorial Albí, una novetat que tinc aquí a les meves mans és Sota l'escorça, Ramon Vinyes, i és una selecció de textos que has dirigit tu mateix. Què hi trobem aquí?
Aquí trobem un aspecte que no havíem tractat fins ara. L'Albí ha editat altres facetes de Vinyes, ha editat teatre, ha editat poesia, però faltava justament el que sí que es havia fet a Colòmbia, que era el periodisme literari. I quan s'hi va dedicar Vinyes al periodisme literari? Bàsicament durant la República. Ell, la proclamació de la República, l'agafa a Barranquilla, en un dels viatges d'anar i tornada, i fa de seguida les maletes perquè es vol incorporar el que és la República, que li ofereix unes oportunitats culturals, teatrals, etc. I durant la República escriu a diverses publicacions, i tota aquesta part quedava en les hemeroteques deslligada, i calia, entre altres coses que voldria recuperar de Vinyes, calia fer un volum sobre una selecció, evidentment, perquè ja s'escriu centenars de textos, per veure com s'implica Vinyes amb la República, com s'enganya i desenganya els altibaixos d'aquest entusiasme, no?, que va produir el nou règim, però a la vegada són una crònica i uns articles que són apunts d'ambient, perquè Vinyes, i acabo aviat, vivia a la Torrassa, i aquesta, amb la seva família berguedana, que s'havia traslladat a la Torrassa, a l'Hospitalet de Llobregat, i aquesta experiència de viure en un raval de la ciutat li va fer descobrir una Barcelona anònima, que no es veia, que estava per sota d'aquestes grans lluites de la República, d'aquests grans idealismes, i que penso que és un dels valors que es poden apreciar en aquest llibre que hem acabat d'editar. Finalment, també, durant la guerra, ell adopta una postura compromesa amb la República, i d'aquí el títol Sota l'escorça, perquè, si em permets, és un fragment molt curt, diu Vinyes, l'any 37, és a dir, quan la guerra ha començat, diu: qui és capaç de sentir la pujada de la saba jove sota l'escorça arrugada de l'arbre, constata què hi ha de puixant en aquesta Catalunya que, encara que fos vençuda momentàniament, no ho serà ni en els segles ni en la història. És una frase que resumeix tot el compromís de Vinyes amb Catalunya i amb la literatura, un compromís que veu moltes vegades defraudat. Ell se sent no correspost, i al final de la seva vida, quan torna a l'exili per estrenar una altra vegada, i veu que no és rebut en aquell ambient del franquisme com calia, encara desitja tornar, enyora Macondo, i escriu cartes al grup de Barranquilla, i li dedica un conte a García Márquez, de nou, per tornar una altra vegada.
Sí, sí, fem un cap i cua aquí, sí, per acabar. És evident que va fascinar a Gabriel García Márquez, que li va posar aquest sobrenom del savi català. No sé si ara el que falta és que el descobreixin els lectors catalans, o ja està prou descobert.
No, jo penso que cal descobrir-lo molt. Cal descobrir potser més el seu teatre. Jo penso només una obra... Curiosament, Vinyes, l'any 39, el 20 de gener del 39, va estrenar una obra teatral, La fum sobre el teulat, i 4 dies després se'n va haver d'anar a l'exili. Jo penso que s'ha d'estrenar, s'ha de representar més el seu teatre, i queda, jo penso, molt per difondre. Els contes s'han anat reeditant, però Vinyes ho deia en Jaume, que és una mica com l'Au Fènix: quan sembles que ja l'han oblidat, torna a sortir. Ara mateix s'ha fet una tesi doctoral sobre el Vinyes Amèrica, d'en Xavi Colomer Ribot. És a dir, i penso que queda molt i molt encara per descobrir.
Molt bé, doncs aquí hem contribuït una miqueta més. Moltíssimes gràcies, Jordi Lladó, i queda aquesta nova edició, Sota l'escorça, una selecció de textos de Ramon Vinyes, de l'editorial Albí. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. I ara entrem al búnquer.
40 esposes?
I tu?
Jo...
crec que no conec a 40 dones.
Si t'he de fer una llista, no. Si 40 dones fora de la,
que
la meva família...
Que poguessin ser les teves dones.
No, home, no, ni molt menys. No hi arribo ni boig.
Han d'haver-hi més dones a la teva vida, Peyu, eh?
Sí, clar, ja els...
Han d'haver-hi més... No, estàs generant una cosa de molt de mascle, i això és molt tòxic.
Val.
T'has de deconstruir més.
Ja m'ho miraré.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
L'optimista neix o es fa, perquè quan parlem clar espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passen 6 minuts de 2:15. El Ministeri de Cultura ha comprat la Casa Gomis al Prat de Llobregat. Es tracta d'una icona del racionalisme català del segle XX, amenaçada per l'ampliació de l'aeroport que la família Gomis-Bertran va encarregar l'arquitecte Antoni Bonet. El Prat de Llobregat, David Àngela.
Hola, bona nit. L'Estat ha comprat aquesta joia del racionalisme per 7.250.000 euros amb la voluntat de fer-hi un centre cultural, obrir-ne les portes per fer-hi visites guiades i altres activitats. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, assegura que es vol garantir la preservació d'aquest patrimoni i no ha volgut entrar a valorar si aquesta operació pot condicionar l'ampliació de l'aeroport.
Nosaltres hem adquirit la casa per una qüestió de conservació patrimonial d'una herència arquitectònica que és fonamental en el nostre país i per això ho fem. Parlo de medi ambient perquè, com molt ben ha explicat l'alcalde o la consellera, aquesta casa està concebuda arquitectònicament amb el seu entorn. I també perquè és veritat que jo crec que és un dels valors afegits que té aquesta casa quan dissenyem conjuntament les tres administracions la gestió del que ha de ser aquest centre de cultura tan important, l'entorn serà molt important i, per tant, aquest diàleg entre cultura i medi ambient, aquest és un espai molt propici per fer-ho.
Urtasun agraït a la família Gomis-Bertran l'esforç que han fet durant 60 anys per mantenir en bones condicions aquesta referència arquitectònica catalogada com a bé cultural d'interès nacional i amb diverses distincions internacionals. Per la seva banda, la portaveu de la família Inés Gomis-Bertran ha celebrat la predisposició de totes les administracions per tirar endavant aquesta operació que permetrà conservar l'espai que van projectar els seus pares i com volien ells mantenir obertes les portes de la casa que, com recordava, sempre ho havien estat.
Ha mort el membre de l'històric grup de folk Peter, Paul and Mary, Peter Yarrow, als 86 anys, a causa d'un càncer. Dels tres, crec que ja només queda el Paul. A més de formar part d'un dels grups musicals de més èxit als anys 60, Yarrow també va tenir un cantó obscur, perquè el van condemnar per haver abusat d'una nena de 14 anys. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
De moment anem a la música. Quines són les cançons més conegudes de Peter, Paul and Mary?
Doncs mira, una de les més celebrades és Puff el Drac Màgic. The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff.
Això és patrimoni cultural català gairebé també, eh?
És correcte, perquè mira, si t'he dit el títol en català és perquè a Catalunya es va fer molt i molt popular arran de la versió que em va fer com 6 o 7 anys més tard el grup de folk. La cançó està coescrita precisament per Peter Yarrow i és de 1959. Peter, Paul and Mary eren un producte de màrqueting, encara que sembli mentida, creat per l'empresari Albert Grossman. Va buscar perfils de músics que sabessin tocar i cantar, però també que tinguessin una estètica molt concreta. La noia rossa, el noi guapo i el noi alt. I li va funcionar de forma gairebé immediata.
Ostres, o sigui que això ja es feia en aquella època. Això deuria ser un trio icònic.
Sí, hi ha poques cançons... Eren anteriors, ja ho sé, però hi ha poques cançons que et facin pensar en el moviment hippie com aquesta. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago.
Molt, molt hippie.
Tot i que és anterior, eh? És dels anys 50, el moviment beatnik. És Where Have All the Flowers Gone, de Pete Seeger, una versió de Pete Seeger, vaja. Peter, Paul and Mary, de fet, van començar fent versions. La cançó és del seu primer disc, publicat l'any 62. I igual que la seva estètica, l'estil de so estava cuidadíssim. Guitarra acústica, harmonies a tres veus, impecable. Per cert, que Seeger va copiar la melodia d'una cançó ucraïnesa que té una lletra, perdó, que fa més o menys així. On són les flors? Les han collides les noies. On són les noies? S'han casat totes. On són els homes? Són tots a l'exèrcit. I malauradament és tan d'actualitat ara com quan la cantaven els cosacs durant la guerra de Crimea fa 130 anys.
Doncs sí, unes frases molt boniques i malauradament molt, molt d'actualitat. I també feien altres versions. It ain't no use in turning on your light, babe.
It ain't no use in turning on your light, babe. Veus, veus aquesta combinació de veus fantàstica que
sí,
es va trenant
sí.
I ara se n'afegirà la tercera, és magnífic. Doncs vam fer un disc sencer de versions de Bob Dylan que inclou una de les meves favorites del cantautor de Duluth, Minnesota, que és aquesta, Don't Think Twice, It's All Right. Ara, la cançó del disc que més ho va patar el 1963 va ser Blowing in the Wind, un clàssic que van interpretar en la Marxa sobre Washington, que és aquell esdeveniment on Martin Luther King va fer el cèlebre discurs I Have a Dream. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go.
El grup Marc va tenir una vida més aviat curta, eh?
Sí, aquesta cançó, Living on a Jet Plane, de John Denver, un altre dels grans èxits de la banda, la van publicar l'any 1969 i l'any següent ja van plegar. Es va desfer el grup i cadascun dels tres membres va començar una carrera en solitari. Van estar actius durant només uns 8 anys, però algunes de les seves versions i cançons formen part de la història de la música moderna.
Doncs ens has fet un recorregut molt, molt clar, molt bonic. Per aquesta música. Moltes gràcies, Marc.
A vosaltres.
Quan encara estem de ressaca de Reis, aquesta tradició que agrada tant sobretot als més petits i a la qual el número 3 és protagonista, 3 Reis, 3 Regals, 3 Camells... De fet, ara m'adono que el 3 apareix en moltes històries, els 3 desitjos del geni de la llàntia, els 3 porquets... Però no sé si en altres àmbits, per exemple, en la natura, és un número que es prodigui gaire. Sort que tenim aquí l'Anna Ramon. Anna, bona nit.
Bona nit, Manel.
Clar, ara això pensava amb els camells i tot plegat. Hi ha animals, per exemple, amb tres potes?
Doncs saps que és una molt bona pregunta, aquesta.
Perquè hi ha aranyes que en tenen vuit, no? O el que sigui. Vull dir que clar, la gent està pensant, oh, dues o quatre. Bueno, també n'hi ha de vuit i de més. Amb tres, què?
Doncs mira, just hi ha un estudi bastant recent que aborda aquest tema.
És
a dir,
sí?
Que han volgut donar resposta a aquesta pregunta, a tu, per exemple, sí. I que explica que físicament sí que seria possible que existissin animals amb tres potes, però que el fet de que realment no hi hagi trípodes a la natura, ja t'estic responent la teva pregunta, té a veure amb com ha evolucionat, no, tots els animals al llarg de tota la història i de quina és aquesta simetria que al final compartim amb la majoria de les espècies. De fet, t'he de dir que hi ha moltes espècies que utilitzen tres punts de suport temporal, és a dir, que són trípodes. Mm-hmm. Val? Tenim els suricates, que són aquests gossets de les sí. praderies, no? Així que s'aguanten amb les dues potes del darrere i amb la cua. O ocells com els picots, que recolzen les plomes de la cua per estabilitzar-se una mica amb les seves dues potes. No? Però tenir tres potes com a característica permanent, això ja és una altra història.
O sigui que físicament seria possible que existissin amb aquests animals amb tres potes o amb tres punts de recolzament bàsics, però en principi no hi ha cap espècie que hagi arribat a evolucionar d'aquesta manera. Té alguna explicació això que els impedeix?
Doncs mira, es veu que tots els animals amb esquelet que coneixem, doncs provenim d'uns avantpassats que tenen una simetria bilateral. Per tant, tenim una configuració del nostre cos dividida en dues meitats idèntiques, l'esquerra i la dreta. Això implica, doncs, que les extremitats també evolucionen en parells. Tenim dues potes, quatre potes, sis potes, vuit potes, com bé deies al teu principi. Aquesta simetria bilateral, és a dir, múltiple de dos, es va establir fa centenars de milions d'anys, molt abans de que evolucionessin les pròpies extremitats. Abans de tenir cames i braços, diguéssim, ja les nostres cèl·lules estaven evolucionant amb aquestes duplicitats. Per tant, es va establir ja en el passat una estructura genètica que reinava sobre aquest número 2 i l'evolució s'ha construït al voltant d'aquest model. I això és molt difícil de trencar. Per tant, la manca de tenir, o sigui, el fet de no tenir animals trípodes no és perquè no puguin existir físicament, sinó perquè l'evolució no ha donat les condicions per crear-los. A part, també en aquest estudi es parla d'un factor pràctic. Val? Amb tres potes, moure's d'una manera equilibrada seria bastant complicat. El mecanisme per caminar amb dues o quatre potes és molt més estable i s'ha demostrat que és molt més eficient. Per tant, tenir tres potes tampoc aporta un avantatge competitiu, clar, que ja saps que l'evolució va una mica d'aquestes avantatges.
Exacte,
doncs,
sí.
No aporta.
D'adaptar-se i quedar-te amb el millor. Estava pensant ara una tonteria bastant grossa, però bueno, que totes les coses que no en tenim dues estan bastant posades al centre. La boca, el nas, el melic, sí. En canvi les que són dues...
Doncs bé. No hi ha reflexions que siguin estúpides.
No, falla el cor, però bueno, el cor no es veu a simple vista i alguns òrgans, però sí.
Parlem-ne algun dia.
Això, sí, ja ho tocarem un altre dia. Però estaves parlant de la simetria bilateral, que m'ha semblat molt interessant, i la pregunta és, hi ha alguna espècie que sigui una excepció, aquesta simetria?
Sempre hi ha excepcions,
no?
Ja ho saps.
Ho sabia.
I més amb la biologia. Si parléssim de matemàtica seria més complicat, però amb la biologia sempre hi ha excepcions. Tenim les estrelles de mar, que tenen cinc braços. Uh-huh. Què passa? Que són animals molt diferents dels vertebrats, val? No tenen un esquelet intern com el nostre. I de fet, doncs, la seva simetria pentaradial no es troba només penta, que ve de cinc, se li diu així, no la trobem només en les estrelles de mar, sinó en tot el grup que contempla les estrelles de mar, que són els equinoderms. Per tant, també hi hauria aquí dintre els eriçons de mar. Heu vist mai l'esquelet d'un eriçó de mar sense les punxes?
Jo no.
Doncs si un dia te'l tens a les mans, veuràs que també té una divisió de cinc.
Ostres, en el món de la mitologia sí que hi deu haver criatures de tres potes, no? Això deu tenir algun significat més enllà.
Sí, això és meravellós. És increïble com la ment humana, al llarg de la nostra història, ja s'ha donat compte d'aquesta reflexió que et feies tu avui. I, clar, com que la mitologia una mica agafa lo no existent per crear aquests sers, sí, no, imaginaris, doncs hi ha hagut, no, hi ha registre de trípodes d'animals amb tres potes que han esdevingut sers mitològics. Per exemple, a la mitologia xinesa tenim el Chanchu, no sé si ho pronuncio bé, que és un gripau de la fortuna que té tres potes. I també tenim el Sanzuwu, un corb de tres potes associat amb el sol. Tots aquests apareixen tant a la mitologia xinesa, japonesa com coreana i té un simbolisme, aquestes tres potes. Representen, per exemple, el cel, la terra i la humanitat, el que seria l'harmonia universal. Curiosament, a Irlanda també n'hi trobem, per dir, un lloc, no?, ben lluny d'aquesta cultura, doncs a Irlanda. Hi ha el cavall de tres potes de Finn Beara, el rei dels follets, que està lligat al sol i a la fertilitat. Per tant, doncs mira, la mitologia utilitza patrons inusuals, com és aquest cas de les tres potes, per explicar fenòmens de la natura o valors culturals.
En canvi, com que la natura sí que, per exemple, el trèvol, doncs ja té tres fulles, n'hem de buscar un de quatre perquè ens doni sort.
Vull dir que
això està fet així. Però ara estava pensant en una expressió que sempre m'ha generat a mi molts dubtes, i jo sempre he dit, no li busquis cinc potes als gats. Cinc. Ah. Però aquí hi ha dues categories de persones, els que diuen cinc potes...
Jo dic tres.
Tres. A mi sempre em semblava buscar-n'hi tres molt fàcil perquè els hi trobes de seguida.
Clar.
I quatre.
Doncs mira,
per això jo deia, no li busquis cinc potes als gats, que sempre havia set, perquè la cinquena sí que no la trobaràs mai. Però avui, després del que m'has explicat, potser sí que té sentit també això de no buscar-li tres potes als gats.
Veus?
M'ho rumiaré.
Molt bé, Manel.
Gràcies, fins la propera.
Vinga, fins la propera.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
L'acabarem bé, l'acabarem bé el dia 7 de gener del 2025, dimarts. Aquest dia només passarà un cop a la història i li queden 10 minuts i mig i els hem d'aprofitar. Ha arribat el moment de descobrir qui ens ha acompanyat avui aquí, a la meva esquerra. Qui ha sigut avui l'oient misteriós? L'oient misteriosa. Doncs és una psicòloga, Maria José Valiente, bona nit.
Bona nit, Manel.
De seguida anem a altres temes, però abans has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
No alguna cosa, moltes coses.
Sí? Què destacaries?
La vostra manera de funcionar.
Sí? Això t'ha cridat l'atenció.
M'ha cridat molt l'atenció, la capacitat d'organitzar, tot tan sincronitzat, la vostra complicitat, la manera de fer senzill una cosa que sembla complicada. Enhorabona, m'ha agradat molt ser a primera fila i veure-ho.
Veus, d'això es tracta, això és ben, ben interessant. Mira, ara fa just un any, o gairebé fa un any, que tu vas fer un tuit, que després es va fer viral, que deia, sembla que no, però si mantens la casa recollida i la cuina neta, així com el cotxe, la taula de treball, l'armari, tot més o menys endreçat, resulta bo per la teva salut mental. Sí, perquè quan l'entorn és caòtic, la teva ment s'encomana i costa més veure-hi clar. Això va ser un boom.
Sí.
Explica'ns-ho bé.
Sí, és una cosa molt senzilla. Jo diria que la manera de començar a controlar la pròpia vida és fent-se el llit al matí, és recollint les tovalloles de terra, és recollint la roba per rentar, és tenint la cuina neta, és respectar la teva persona, respectar la teva vida, respectar el teu espai. D'aquesta manera, doncs, quan tu tornes a casa, t'espera una casa amb un cert ordre, com si et donés la benvinguda. Si no fas això, no, sembla com que no tens respecte ni a tu mateix, ni, i et poses de mal humor, i es perd molt temps buscant les coses. Les persones perden molt temps buscant les coses.
O sigui que això que no només és el que ens poden dir de petits ja els pares, Andrés, tal, això té un efecte psicològic, també.
També, també. A l'ordre exterior va directament a l'ordre mental. Hi ha l'espai mental que l'hem de tenir endreçat i fer fora de la nostra ment tot allò que fa nosa, per deixar espai a altres indrets, a altres persones, a altres aprenentatges. A vegades hem de desaprendre coses per aprendre'n de noves, i a casa a vegades hem de treure coses que no necessitem per deixar entrar coses noves.
I això, aquests dies que acabem de passar, per exemple, ara de festes de Nadal, no sé si són propicis per això o són una mica al contrari.
Jo diria que som una mica exagerats en voler obsequiar, en voler regalar, en voler fer tot. A vegades les coses petites fetes d'una manera senzilla i des de l'ànima són molt més importants i no ocupen tant lloc, no? A mi m'agrada aquella frase de menys és més, no?
De frases tu en saps moltes i de dites...
M'agraden molt les dites.
T'agraden molt les dites. Dues diàries en feies durant molt temps, no sé si encara segueixes, diria que sí. Per Reis, el dia creix i el fred neix. Això ho has escrit tu.
Sí.
Els Reis, clars i assolellats, tenim dos hiverns assegurats.
Sí, aquests van directament relacionats amb el clima, no? Vull dir, el gener és quan ha de fer més fred, no? Mm-hmm. Que a vegades diem, oi, quin fred, bueno, és que és quan toca que faci fred, no? Si no fa fred, malament, perquè llavors arribarà un moment o altre, o potser ens agafarà desprevinguts.
Sempre comences dient, les sabeu o les dieu, sí. I n'escrius dues, i això es va convertir en un llibre.
Sí, en un llibre, les sabeu o les dieu, que Oriol Urfila, de Nexum Edicions, em va donar l'oportunitat d'escriure, i és que a mi m'agraden molt les dites catalanes, perquè penso que tenen una saviesa, és com un llenguatge dins del llenguatge, no? Sembla que si jo et dic ara, per exemple, just a la fusta, doncs ja de seguida m'has entès, no?
Clar.
Si no, hauria de començar a dir allò que dius, coincideix, ens entenem molt ràpid, genera complicitat.
És un dels teus llibres, però també he vist que tens totes les versions de tu.
Sí.
Això vol dir que cadascú tenim diverses versions?
Sí, sí. Tenim diferents rols de professional, de parella, de fill, de company, de feina, i sobretot el més important, des d'on pengen tots els altres, que és el rol de persona, que potser és el més important. I no cal que els tinguem tots, cal dir això. Vull dir, no cal que ho complim tot com si fossin ítems a la vida.
No hem de ser superhomes, superdones.
No, ni cal tenir-los tots. no cal tenir el rol de pare o de mare, no cal tenir el rol de parella, no cal tenir el rol... Vull dir, cadascú té els que té i pots decidir, o de vegades la vida t'ho porta, no?
Com que això es diu que hem après avui, aquesta secció, ara que tinc una psicòloga aquí al costat, dona'ns algun consell o què hauríem de tenir present, per exemple, ara que s'acosta l'hora d'anar a dormir, què és una bona cosa, un bon exercici mental, o què creus tu que ens pots aconsellar?
Jo intentaria no entrar aparells, o sigui, el mòbil, ordinadors, tot això, a l'habitació, si pot ser deixar-ho fora, tenir com una espècie de ritual, no? Com un ritual que dutxes o et rentes, llegeixes un llibre, una estona, un ritual, uns horaris, una infusió, aquello que sàpigues, el que deixes la ment tranquil·la, ja funciones amb pilot automàtic, no? Vas deixant que et relaxes. No va massa bé estar fins l'últim moment, fins que t'adorms, rebent informació. Aquest sobreaccés no va gens bé.
Molt bé, doncs Maria José Valiente, ens agrada molt que ens acompanyessis avui aquí. Ens agrada que passi gent molt diversa i diria que és la primera vegada que tenim una psicòloga.
Moltes
així
gràcies.
Que t'has estrenat. I ara posarem l'última cançó del dia. De moment, acostumo a posar-les relaxades a aquesta hora, però avui serà una cosa una mica més forta. A veure si t'agrada.
Som-hi.
Sí, quan posem l'última cançó del dia ens agrada pensar que de tant en tant us descobrim algun grup o algun tema que us pugui agradar. Aquesta és una aposta energètica. Es diu Being Dead, el grup, i això, aquest tema és Bangles. El 2025 tampoc volem perdre el bon costum de pensar que les alegries s'encomanen. I la nostra manera de desitjar-vos que demà tingueu un bon dia és cedint l'última paraula a algú que avui hagi tingut un gran dia. I hem trobat dues persones eufòriques. Tant de bo tu també demà estiguis eufòric. A les 10 ens tornareu a trobar aquí.
Hola, molt bona nit. Soc en David Bueno. Soc neurocientífic i treballo el tema de com a través de la neurociència podem millorar els nostres sistemes educatius. Avui és un dia molt especial per mi perquè m'he llevat després d'haver guanyat ahir al vespre el Premi Josep Pla de Narrativa en Català per un assaig científic de divulgació que s'intitula L'art de ser humans, on reflexiono sobre la importància de les arts en el món de l'educació. Bona nit a tothom.
Bona nit. Em dic Neus. I per presentar-me diré que avui és un dia fantàstic per mi, perquè avui embarco amb un creuer de la companyia MSC que em porta a donar la volta al món. Visitarem 21 països. Estarem 120 dies navegant amb escales. Hi ha alguna escala d'un dia, de dos dies, i després molta aigua, molt de sol, molt veure països exòtics. Anem a les illes del Pacífic, anem a Nova Zelanda, a Austràlia... Bueno, què tinc de dir? A Madagascar, a Sud-àfrica, per tot el món. Donem la volta completa al món en general per l'Equador. O sigui, caloreta, sol, bon menjar, perquè els creuers es menja força bé. I això és tot. Bona vida. Bona nit tingueu.